Bon dia. L'Hospital d'Olot confia que amb la nova normativa antitabac del govern espanyol augmenti el volum de gent interessada en deixar de fumar.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És una mesura molt correcta i segurament ens ajudarà doncs, que potser la gent es plantegi novament el deixar de fumar, i qualsevol mesura que es faci per reduir el tabac i fins i tot perquè la gent no estigui tan exposada al fum ambiental del tabac és una bona mesura, és un punt positiu.
Acaben d'escoltar la infermera i referent de tabac a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Anna Gelis, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Des del centre sanitari asseguren que al cap de poques hores d'abandonar el tabac la salut comença a millorar. La nova reforma prohibeix fumar en terrasses, platges, piscines i en recintes esportius, sent molt més estricta que l'anterior. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és dijous 13 d'agost de 2026.
El dia en 4 minuts.
L'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa anima la ciutadania a perdre la por de donar mèdula òssia. L'acció que duen a terme conjuntament amb la Fundació Josep Carreras pot salvar moltes vides. Els bombers fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que, tot i les ventades que van deixar molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem a hores d'ara. Avui en coneixerem més detalls escoltant a Josep Ferrés, cap de bombers del Parc d'Olot. Tret de sortida, 4 nits de circ a Besalú. Fins dissabte se celebra una nova edició de Nits de Circ. Enguany també tornen a Roses i s'estrenarà per primera vegada un nou escenari a Palamós. Escoltarem també els detalls de com va anar la primera nit d'aquest Nits de Circ a Besalú. Per la seva banda, l'Espai Cràter crea dos tallers més per a nens de 5 a 12 anys. Amb aquests ja són més d'una desena els tallers que imparteixen al centre, per tal que els més petits comencin a tenir inquietuds pel món de la ciència. En esports, la Unió Esportiva d'Olot avança a la fase final del torneig de l'Estany després de guanyar el Figueres per 0-1. L'equip de Roger Vidal va superar la Unió Esportiva Figueres amb un únic gol a càrrec de Marc Mas a la primera meitat. L'Al-Ahly egipci juga per partida doble a la Garrotxa. Aquest dimecres ho va fer contra el Badalona guanyant-lo per 0-3 i divendres ho farà davant l'Europa. Els dos partits es disputen al municipal de Bos de Tosca. I també parlarem dels equips de futbol amateur que ja han donat el tret de sortir dels primers entrenaments. A mitjans d'agost és comú ja trobar equips que facin els primers entrenaments de pretemporada. Dos dels casos són el Sant Jaume i també el Bos de Tosca.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Álvarez confirma la mort d'un espanyol en el terratrèmol de Colòmbia. L'últim balanç de les autoritats comptabilitza 265 víctimes mortals i 3.500 ferits. Els agents rurals a Catalunya interposen 29 denúncies durant el dispositiu especial de vigilància d'espais naturals per l'eclipsi. La majoria de les denúncies estan relacionades amb la circulació monitoritzada. Mor un home de 57 anys per una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava veure l'eclipsi al col·legi. El SEM diu que l'autòpsia determinarà les causes de la mort i si hi ha relació amb un possible cop de calor. Protecció Civil posa en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi en 6 comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa d'una situació de calor intensa fins divendres al vespre. A la pàgina internacional, el govern de Donald Trump vol que agents d'immigració de l'ICE utilitzin guants que fan descàrregues elèctriques. Permeten immobilitzar les persones que resisteixen, però les entitats civils creuen que la policia migratòria dels Estats Units en farà un mal ús. I el mes de setembre, la rebaixa fiscal del gasoil passarà de 5 a 20 cèntims per litre. Al canvi, la gasolina no es veurà beneficiada per aquest increment. En l'apartat meteorològic, com ara comentàvem, en algunes comarques de Catalunya aquest pla enfocat per episodis de calor extrema ja activat. A casa nostra, ja a partir d'aquesta hora del migdia, poden començar a créixer nuvolades, principalment a zones del Prepirineu, com són les comarques de la Garrotxa i també del Pla de l'Estany, entre altres, i també Pirineu i Prelitoral, que veuran com aquestes nuvolades van creixent. Descarregaran alguns xàfecs i tempestes, moderades, això sí, potser amb calamar-se, més probables a l'oest del Prepirineu, però també al nord de la Catalunya central. Com dèiem, pel que fa a temperatures, valors a casa nostra, propers i superiors ja als 32 i 33 graus a aquesta hora del migdia. De cara ja a demà divendres, nova jornada de tempestes, però també de molta calor, per tercer dia consecutiu hi haurà activats serveis d'avisos de calor nocturna i diurna a càrrec del Servei Meteorològic de Catalunya.
Toca el producte. Emporta-te'l. Deixa't assessorar pel personal de confiança. El tracte, la proximitat. Aquí saps el que compres. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 13 d'agost de 2026, avui informatiu en el qual comencem parlant de salut, perquè l'Hospital d'Olot confia que amb la nova normativa antitabac del govern espanyol augmenti el volum de gent interessada en deixar de fumar. Des del centre sanitari asseguren que al cap de poques hores d'abandonar el tabac, la salut comença a millorar. La nova reforma prohibeix fumar en terrasses, platges, piscines i en recintes esportius, sent molt més estricta que l'anterior, informa Jan Bretxa.
La nova reforma antitabac modifica la llei del 2005 per ampliar els espais sense fum. Amb aquesta reforma, el Ministeri de Sanitat actualitza la legislació davant del tabaquisme per adaptar la realitat actual de consum, protegir la salut pública, reduir l'exposició al fum i als aerosols en espais compartits, prevenir l'inici del consum en menors i joves i facilitar l'abandonament del tabac. En parlant a Gelis, infermera i referent de tabac a l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa.
És una mesura molt correcta i segurament ens ajudarà que potser la gent es plantegi novament el deixar de fumar, i qualsevol mesura que es faci per reduir el tabac i fins i tot perquè la gent no estigui tan exposada al fum ambiental del tabac, és una bona mesura, és un punt positiu.
Per part de l'Hospital d'Olot, el que fan és oferir recursos i ajudes per tal que puguin deixar de fumar les persones. En el cas que després d'un ingrés una persona vol deixar de fumar, el mateix Hospital d'Olot els derivarà a un centre d'atenció primària per tal de fer un seguiment. Un altre aspecte clau que té l'hospital és la consulta de tabac adreçada a les famílies. Aquesta està vinculada a la consulta de pediatria ambiental i la consulta de pneumopediatria. Això està dirigit per a aquestes famílies que volen deixar de fumar i que els nens estiguin en un entorn sense fum a casa seva. El tabac pot provocar malalties o, si més no, conseqüències.
Potser no és la causa de que les fa, però sí que té moltes conseqüències negatives per moltes malalties, ja pugui ser per la hipertensió, la diabetes, el colesterol, malalties respiratòries cròniques. El fet de que una persona fumi no li aporta coses positives, no? I sempre diguem que cal reforçar el fet de que, deixant de fumar, al cap de poques hores ja comencem a notar els beneficis de deixar de fumar.
Aquesta nova llei entrarà en vigor si s'aprova a les Corts al cap de 20 dies de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat. El text preveu, a més, un termini de 2 mesos per adaptar la senyalització als espais on hi hagi prohibició de consum.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Parlem de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, que anima la ciutadania a perdre la por de donar mèdula òssia. L'acció, que duen a terme conjuntament amb la Fundació Josep Carreras, pot salvar moltes vides. Els responsables de l'entitat diuen que la millor edat per donar-ne va dels 18 als 40 anys. Ens en dona els detalls en Francesc Fernández.
L'Associació de Banc de Sang i Teixits continua fent accions per aconseguir sang, plasma o, en aquest cas, mèdula òssia. Juntament amb la Fundació Josep Carreras, l'entitat ofereix la possibilitat de ser donant de mèdula òssia. Durant un any, s'ha calculat que 5.000 persones són diagnosticades amb leucèmia i que, per tant, necessiten la solidaritat de la gent per a superar la malaltia. El metge de l'Associació de Banc de Sang i Teixits, Arturo Vega, ens detalla com és el procés.
Ara, amb la modernitat, tenim unes màquines que ja no cal punxar el os, sinó que és fet per via perifèrica, parecido a aquestes màquines de plasma, algo similar. Solo lo único que cal són unes punxades abans, unes 5 punxades o així, i prou.
Aquesta acció no només pot servir per a gent que té leucèmia, sinó amb altres malalties que afecten a la sang. El que s'aconsegueix amb aquest tractament és substituir les cèl·lules dolentes del pacient per a les sanes amb les quals sigui compatible. L'edat ideal per a fer donacions a mèdula òssia és els 18 als 40 anys. Per inscriure's, has d'omplir el formulari de registre de donants amb el que s'haurà d'estar plenament d'acord amb el consentiment que s'ha de llegir i signar.
Al Bosc, els bombers fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que, tot i les ventades que van deixar molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos de casa nostra no suposa un perill extrem a hores d'ara. Apunten que una de les causes dels pocs incendis que hi ha hagut a la Garrotxa aquest estiu han estat els llamps.
L'informatiu del migdia.
El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp, aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna i que quan arribem allà, aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. Ferrés explica quines són les zones que els preocupen més i una de les causes principals dels darrers petits incendis a la comarca.
Aquesta sequera que està afectant i està adaptant les espècies, el pi roig, tot el que és la zona poder més baixa, de la Garrotxa més baixa, no? Dels túnels cap a baix, hi ha pi roig que s'està morint, hi ha acumulació al bosc, de molta fusta, per tant això ens preocupa. Llavors, un dels altres temes que tenim o que s'ha identificat com a objectiu o podríem dir com a causa d'incendi a l'Alta Garrotxa podrien ser els llamps.
De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Tret de sortida, 4 nits de circ a Besalú. Fins dissabte se celebra una nova edició de Nits de Circ. Enguany també tornen a Roses i s'estrenarà per primera vegada un nou escenari a Palamós. 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents a pista prometen un espectacle d'una hora i mitja de durada que deixarà el públic amb la boca ben oberta.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Enmig d'una pandèmia que va canviar les vides de moltes persones i d'una societat sencera, l'estiu de 2021, la Fundació Cultural Sense Ànim de Lucre, Circus Arts Foundation, la mateixa que anualment proposa el Festival Elefant d'Or i el Gran Circ de Nadal de Girona, va crear un nou concepte d'espectacle. A nits de circ, el best-of de les atraccions circenses de la temporada, actuant a la pista d'un circ sense lona, per on graderia i orquestra en espais singulars com els Jardins del Molí de Besalú, al peu de Circus Land, dins la Ciutadella de Roses i enguany també per primera vegada Diada a la plaça Josep Cerquella de Palamós i Sant Joan. A Besalú, les nits de circ han arrencat aquest dimecres al vespre en la primera de les quatre sessions que es podran veure. El director artístic de l'espectacle és Genís Matabosc.
Nits de circ d'enguany és una proposta de circ de màxima qualitat, una proposta per tota la família, per totes les edats, no és un espectacle únicament per nens, és una proposta també per a totes les cultures, i aquests dies de molt d'acollida de turisme a casa nostra, doncs la grada de Nits de circ n'és una mostra perfecta. Nits de circ és un espectacle, podem dir-ho ja, d'èxit, perquè és realitat que quan just comencen les funcions a Besalú s'han superat d'escreix el 50% d'entrades venudes per a les tres ciutats, Besalú, Palamós i Roses, i de fet estem ja superant les 11.000 entrades venudes.
Per a les Nits de circ 2026 s'ha dissenyat un espectacle totalment nou, sense entreacte, d'una hora i mitja de durada, que amb l'acompanyament en directe als músics de la Paris Circus Orchestra proposarà fins a 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats. Arriscades proeses a les cintes aèries, llegendes als trapezis volants, genis de l'humor sense paraules, rapíssims, malabaristes, perxistes de força inversemblant, mags de trucs sorprenents o equilibristes en columnes de cilindres. És algunes de les coses que es podran veure. Un dels protagonistes d'aquestes nits de circ seran els The Flying Caballero.
Nosotros somos trapecistas, volamos en el aire y actualmente somos los únicos trapecistas en el mundo que logramos realizar el cuádruple salto mortal, no nomás por una persona, sino por tres. Mi persona, mi hermano, mi primo y mi hermano, el portador, es el que nos agarra en el aire. Entonces, prácticamente es un récord mundial que nos presentamos en todas las partes que hemos ido representando a nuestra familia y nuestro acto.
Després de la primera funció d'aquest dimecres a la nit, els recintes de Nits de circ seguiran obrint les seves portes a les 8 del vespre per tal que el públic gaudeixi de l'espai de food trucks amb una renovada oferta gastronòmica i música en viu. Fins dissabte, els jardins del Molí de Besalú tindran circ per tancar el dia. I l'Espai Cràter crea dos tallers més per a nens de 5 a 12 anys. Amb aquests ja en són més d'una desena els tallers que imparteixen al centre per tal que els més petits comencen a tenir inquietuds pel món de la ciència. Amb aquest estiu ja porten 2 anys consecutius obrint cada dilluns d'agost pel volum de gent que s'hi apropa.
L'Espai Cràter continua ampliant la seva oferta formativa inclús en mesos d'estiu. El centre referent en ciència a la Garrotxa ha obert 2 cursos dins el seu ventall de tallers amb l'objectiu que els més petits comencin a tenir inquietuds i descobrir coses dins aquest àmbit. La directora de l'Espai Cràter, Clàudia Coll, ens parla de la finalitat de la creació d'aquests 2 tallers.
Doncs aquest mes d'agost a l'Espai Cràter estem supercontents perquè hem seguit augmentant l'oferta de tallers familiars, com també les visites al Montse Copa i les visites guiades a la sala expositiva. I pel que fa concretament als tallers familiars, actualment podem trobar el que s'amaga dins un gra de sorra o el que veurem aquesta tarda, que és de Pangea, La Terra es mou, que són tallers familiars que són supereducatius, també, no?, que les famílies i els nens puguin descobrir aquesta vessant com més científica, més inquietant, de fer-se preguntes, de fer servir objectes, doncs una lupa, un microscopi.
Aquests tallers són aptes per a nenes i nens dels 5 fins als 12 anys i estan preparats per acollir-hi fins a 25 persones per sessió. Són tallers que van encarats en conèixer més sobre moviments sísmics, terratrèmols i fòssils. Clàudia Coll ens explica sobre què tracta el de Pangea Terra es mou.
Descobrir una mica les formes dels continents, el moviment de les plaques tectòniques, retallen i veuen, no?, que potser hi ha formes que ara estan separades per oceans, però que per la forma o pel tipus d'espècie que trobem en els diferents continents que ara estan separats, però que hi ha espècies que, per exemple, no poden volar, però que estan literalment separades per un oceà, i llavors et preguntes com pot ser que aquestes espècies que estan tan separades poguessin estar en els mateixos llocs, no?
L'èxit del centre ha fet que portin 2 anys consecutius obrint el dilluns del mes d'agost, per tal que els turistes puguin gaudir de tot el que ofereix l'espai i conèixer més sobre la geologia de la comarca.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous parlant de la Unió Esportiva Olot, que jugarà demà la final del torneig de l'Estany després de guanyar el Figueres a les semis per 0-1. L'equip de Roger Vidal va superar el conjunt a l'Empordanès, que aquest any novament jugarà a Primera Catalana gràcies al gol de Marc Mas a la primera part. Ara, com dèiem, jugaran demà divendres contra el Peralada a la final, un conjunt xampanyer que també va guanyar pel mateix resultat a l'altra semifinal al Banyoles per 0-1.
Ahir al vespre, la Unió Esportiva Olot va jugar la primera fase del torneig de l'Estany de la l'Estany contra la Unió Esportiva Figueres, un partit on el club garrotxí va fer un 11 titular amb gran protagonisme dels nous fitxatges. En canvi, per part del Figueres, hi havia una cara coneguda pels de la Garrotxa, l'excapità de l'Olot Pedro del Campo. El partit va tenir un clar dominador, el conjunt de Roger Vidal. Així va ser durant la primera part, amb grans arribades del conjunt olotí, on just a 5 minuts d'acabar la primera part, Marc Mas va encetar el marcador. Després de la segona part no canviaria pràcticament res i continuaria tot força igual. El Figueres només va tenir una ocasió clara a diferència de l'esquadra que va tenir l'Olot. Amb aquest resultat, la Unió Esportiva Olot es jugarà les cares a la final del torneig de l'Estany contra el Club Futbol Peralada. Aquest últim va jugar la primera fase contra el Club Esportiu Banyoles, que aquest va perdre 0-1. La final es podrà gaudir aquest divendres a 2:15 del vespre a l'estadi Miquel Coromina i Morató a Banyoles.
Ahir al vespre, l'Eclipsi i el torneig de l'Estany van ser protagonistes i abans d'aquest Eclipsi, evidentment, de la disputa del torneig de l'Estany, aquí a casa nostra, la Garrotxa, l'Al-Ahly egipci va jugar el seu primer dels dos partits que jugarà a la Garrotxa, en concret a Bos de Tosca. Aquest dimecres ho va fer contra el Badalona, guanyant per 0-3, i divendres ho farà davant l'Europa. El múltiples vegades campió de la Lliga egipci, també de la Champions africana, entre altres títols, es troba d'estada de preparació de la temporada durant aquests dies a Catalunya, en concret a les instal·lacions del Muntanyà, a Ceba. El conjunt egipci va superar, com dèiem, el Badalona de tercera federació i on era, entre altres, hi juga el jugador garrotxí del Vall de Bianya, Eric Callís. I ara divendres s'enfrontarà a l'Europa de la primera federació i conjunt que la temporada passada va disputar el playoff descens a segona divisió. El duel es jugarà a partir de les 6 de la tarda i serà un dels darrers compromisos del conjunt egipci abans d'enfrontar-se dimecres vinent al Barça al Camp Nou amb motiu del trofeu Joan Gamper. Per tancar el bloc esportiu, parlem dels equips de futbol amateur que ja han donat el tret de sortida als primers entrenaments. A mitjans d'agost és comú trobar que els equips facin els entrenaments de pretemporada. El Sant Jaume, de segona catalana, n'és un cas. La Lliga regular comença el 19 de setembre, però abans l'equip dirigit per Toni Aguilera té partits de pretemporada, un d'ells el 30 d'agost, precisament contra la Unió Esportiva Olot.
Diversos equips de la comarca han començat a fer els primers entrenaments per començar la temporada. El Club Futbol Sant Jaume va començar dimarts al vespre. El club ha incorporat a Toni Aguilera com a primer entrenador i Mario Márquez com a segon. També la seva plantilla s'ha renovat en un 80% de jugadors, molts d'ells provinent del juvenil A de la Unió Esportiva Olot. La pretemporada és un dels moments clau per provar l'equip i veure com es desenvolupen els jugadors de cara a la Lliga regular. Toni Aguilera, nou entrenador del Club Futbol Sant Jaume Olot B, parla de les sensacions del primer entrenament.
Pues la veritat que molt content, perquè realment, hòstia, l'equip que havíem planificat i el que ens hem trobat avui, amb algunes baixes que encara no hi són, pues molt positives, i afrontar aquesta pretemporada amb molta il·lusió. Això vol dir que estem fent la feina bé, i a partir d'aquí trobo coses positives, que els jugadors estaran més motivats a l'hora d'anar creixent.
Tot i el descens de categoria, ara el club afronta un repte amb una segona catalana amb equips garrotxins i d'alt nivell, com el Sant Joanenc o el Besalú. De les poques renovacions que es mantenen seran els capitans d'aquest equip jove. Marc Pagès és ja un dels veterans de l'equip de la Vall del Llierca. Fa 4 anys que està vinculat al club i aquesta temporada agafarà el rol del primer capità.
Ostres, doncs molt bé, molt content. Crec que hi ha un molt bon grup. Encara falten els del primer equip, però tot i així crec que hi ha un grup motivat. Els entrenadors, tant en Toni com en Mario, crec que estan disposats a que hi hagi un bon grup. Crec que és una junta, un equip, tant el cos tècnic com la gent del poble. Em sento molt agraït d'estar aquí. M'han ajudat sempre que he demanat alguna cosa, mai ha faltat de res a aquest equip. I esperem fer una bona campanya i seguir uns quants anys més, que estic molt content.
El Club Futbol Sant Jaume començarà la temporada el 19 de setembre a casa contra el Begur, però abans disputarà diversos partits amistosos, un d'ells contra la Unió Esportiva Olot el 30 d'agost a Sant Jaume de Llierca.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 13 d'agost de 2026. Més actualitat, com sempre, garrotxadigital.cat, a les xarxes socials de Ràdio Olot i a partir de les 3 amb els butlletins informatius habituals d'aquesta casa. Gràcies per la confiança. Ens retrobem d'aquí unes hores. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.